Jo no ho entenc, senyor Valls. El senyor Valls acaba de publicar un llibre, per cert, que es diu Buenos días y buena letra. Ara explicarem en realitat en què existeix. Però vostè veu la meva signatura aquí? I veu...
Un caràcter nerviós, i veig una situació en la pàgina que és molt interessant perquè està situada a la part centre-dreta de la pàgina, això no té res a veure amb la política. A la part centre-dreta de la pàgina significa una persona amb una certa ambició, amb una certa positivitat, amb ganes de fer coses, però en la signatura original que li van recomanar canviar hi havia una línia retrògrada, una línia final retrògrada, que funcionava com una mena de lligam amb el passat, que això seria un fre a aquesta capacitat emprenedora que marca la resta de la firma.
Però ara ja no.
Per tant, qui li va aconsellar que la darrera línia anés endavant, li va aconsellar molt bé.
I tot això ho sap veient la lletra, eh?
Veient la signatura.
Però realment a través de la signatura tant es pot dir de la persona?
Miri, la lletra, el que és el text escrit, representa el nostre jo social. És a dir, tal com ens mostrem els altres. Mentre que la signatura representa el nostre jo íntim. Uh-huh. Per tant, com ens veiem a nosaltres mateixos.
Caram, el senyor Valls, perquè es facin a la idea, és màster en Societat de la Informació i del Coneixement, és grafòleg diplomat i ara acaba de publicar aquest llibre que es diu Buenos días y buena suerte. Què és aquest llibre exactament, senyor Valls?
Si jo, en primer lloc, em permet, tot el meu currículum és irrellevant, jo crec que el que realment important és que el Barça hi va guanyar la Lliga.
Ah, molt bé. Home, si per exemple haguéssim analitzat la signatura de Pep Guardiola fa un any i mig i l'haguéssim analitzat ahir, entenc que hi hauria trets diferencials?
Segur, és a dir, la nostra lletra evoluciona, igual que evoluciona el nostre rostre, igual que evoluciona la nostra veu. Ho parlàvem abans fora d'antena. La nostra ment té diferents finestres. Una finestra són els nostres gestos, una altra finestra és el nostre rostre, una altra finestra és la lletra, la veu, etc. Tot això evoluciona. Podem deixar que evolucioni lliurement o podem fer que evolucioni d'una manera controlada. Per exemple, la nostra ment pot evolucionar sense estudiar o estudiant, sense llegir o llegint. Jo crec que igual que vigilem molt allò que ingerim a l'hora de menjar, també hauríem de vigilar molt allò que la nostra ment ingereix.
I pot canviar-se? És a dir, com som... perquè una mica la qüestió d'aquest llibre és aquesta, no? Com nosaltres podem arribar a millorar-nos a nosaltres mateixos simplement a través de l'escriptura.
Bé, simplement a través de l'escriptura no. És a dir, el que proposo en el llibre són quatre sistemes, quatre mètodes que se sumen. Per tant, aquella persona que s'enreia del tema grafològic és una crítica que és constant, no és aquella persona, és molta gent, gent molt assenyada, a més, per tant, jo el que dic en el llibre és que jo em baso en quatre pilars, potser el menys científic és la grafologia, els altres, que són la psicologia positiva, l'autosuggestió, la focalització, els altres tres són clarament científics, la grafologia a mi em funciona d'una manera empírica, no hi ha potser una base científica, però empíricament sí que em funciona, i el que faig és sumar les quatre coses. De manera que la grafologia, com l'utilitzo jo en el llibre, és una manera d'enganyar el filtre que té el nostre inconscient. Nosaltres, a partir dels 6 anys, tenim un filtre que decideix allò que entra a la nostra ment i allò que no entra. Si volem introduir suggestions que ens puguin millorar el nostre pensament, hem d'enganyar, hem d'eludir aquest filtre. Bé, doncs el meu mètode què fa? Mentre vostè es fixa, per exemple, en canviar la signatura, en fer que aquesta línia final vagi cap endavant, si, mentrestant, jo estic posant-li una frase autosuggestiva, com que la seva ment està distreta amb l'exercici cal·ligràfic, aleshores, la frase autosuggestiva entra molt millor a la ment. Ja. Per tant, és molt més efectiva.
Això el que demostra, d'alguna manera, és que en ocasions nosaltres podem ser els nostres pitjors enemics posant-nos traves que cal superar.
Sí, sí, esclar. Miri, totes les persones que, per exemple, encerclen la seva signatura o que tatxen el seu nom o el seu cognom, estan fent un molt mal favor a la seva pròpia autoestima, al seu autoconcepte. Per tant, aquestes persones, simplement alliberant la signatura, diguem, traient aquest bucle que els encercla, noten que una llibertat, un aire fresc, primer d'entrada se senten despullats, perquè lògicament aquest bucle que els protegia era com una faixa que també doncs, els ocultava dels altres. Per tant, en el moment que suprimim aquest bucle, és com si estiguéssim despullats davant dels altres. Però a l'hora de la veritat, al final, el que això fa és que ens mostrem tal com som i que ens autoestimem, que és l'única manera de que els altres també ens estimin.
Escolti'm, ha passat vostè gairebé de puntetes per un terme que em sembla molt interessant, la psicologia positiva. Sí. Què és la psicologia positiva?
Mira, la psicologia positiva és una ciència que com a ciència neix l'any 1999, impulsada per un extraordinari psicòleg nord-americà que és Martin Seligman, i que intenta una cosa que a mi em sembla molt interessant. Diu, la psicologia fins ara el que ha fet és curar patologies, però no hem fet res per la major part de la població que té una personalitat normal. Per què no fem que la psicologia serveixi per agafar persones ordinàries, persones normals, persones corrents, i fem-les extraordinàries? És a dir, millorem les virtuts d'aquestes persones de manera que puguin excel·lir en diferents àmbits. Aquesta és la idea de la psicologia positiva.
Vostè ha desenvolupat un mètode, es diu mètode Kimon, oi?
Efectivament.
En què consisteix?
Doncs el mètode Kimon consisteix en fer un entrenament diari que dura 9 mesos i que només exigeix a les persones 15 minuts. Un cop a la setmana, exigeix una mica més, exigeix fer una redacció basada en les tècniques de la psicologia positiva, en la qual es millora moltíssim l'estat d'ànim. Per exemple, i ho poden provar avui les persones que ens estan escoltant, fer una redacció en la qual agraïm a algú que ha estat rellevant en la nostra vida allò que va fer per nosaltres. Potser és una persona que fa 5, 6, 10 anys que no veiem, doncs enviar-li un mail o enviar-li una carta explicant-li per què va ser tan important en la nostra vida. Primer, produirà una màgia en nosaltres mateixos, ens crearà un estat molt positiu, i segon, si aquella persona ho rep i a partir d'aquí es posa en contacte amb nosaltres, generarà una química, generarà una màgia que millorarà moltíssim el nostre estat d'ànim.
Ens ajudarà a estar bé, en definitiva.
Ens ajudarà a estar bé, exacte.
Quan vostè parla de la grafotransformació, què és això exactament?
Bé, la grafotransformació és per dir que no és grafoteràpia. A mi l'altre dia un company seu amb una altra emissora em comentava, escolti'm, i vostès què curen? No, nosaltres no curem res. Nosaltres, en la línia de la psicologia positiva, agafem una persona normal, que està bé, i el que fem és portar-la a una millora del seu potencial. Miri, en el llibre, en Buenos Días y Buena Letra, ens trobem un test en el qual cada persona pot veure el seu termostat de felicitat, d'èxit. Pot veure el seu potencial i a quin tant per cent d'aquest potencial està. Està basat en la grafologia, però no cal ser grafòleg per fer aquest test. Bé, doncs aquesta persona veu que està al 70%. Doncs si està al 70%, fins al 100%, pot millorar extraordinàriament. Aquesta és la gràcia. Per tant, la grafotransformació és millorar respecte del nostre potencial.
És curiós perquè hi ha tota una sèrie de trets de nosaltres mateixos, i aquí la grafologia s'hi té a veure, que parlen, no?, per nosaltres, és a dir, més enllà. Ho dic perquè, i ara ens agradarà molt saludar de seguida Julián Gavarri, que és un morfopsicòleg, sí, o a continuació a la senyora Elisabet Font, que és coacher i professora de PNL, la programació neurolingüística. És curiós perquè nosaltres podem tenir un discurs, però després venen vostès, les persones que entenen d'aquestes qüestions, i saben veure coses de nosaltres que no diem, que no diem amb la veu, sí, però sí amb el cos.
Clar, o sigui, nosaltres parlem des de la nostra ment conscient, però el nostre inconscient es manifesta d'una manera que no controlem del tot. En la programació neurolingüística, ho explicarà molt millor la persona que vostè ha esmentat, però, per exemple, veient cap on dirigim la mirada, podem saber si una persona està mentint.
Sí, sí.
Per tant, què vol dir? Que aquella persona, d'una manera racional, quan parla, controla la paraula i pot resultar versemblant el seu discurs, amb tot, un gest de la seva mirada la delata. Delata que aquella persona ens està enganyant, no?
És a dir, que dit d'una altra manera, un, si és expert en aquest tipus de tècniques, pot tenir dos vies de comunicació simultànies amb la persona.
El que explica i tota la resta que no explica, que és el que oculta.
O sigui que el que explica és menys important en realitat que el que no explica.
Sí, sí, sí. Els experts en comunicació diuen que la nostra parla, sí, no recordo bé el tant per cent, però ve a ser el tant per cent, un 10% del que diem. O sigui, la resta, l'altre 90%, és la veu, és el to, és la mirada, és el gest, és la posició. Miri, nosaltres anem mentim en funció que anem baixant. És a dir, jo puc controlar la parla, però segurament les meves mans em poden delatar. I si no em delaten les mans, em delataran els peus.
Els peus, també.
Els peus, i tant, la posició de les cames ens pot delatar. Jo estic escoltant-lo a vostè, però si tinc els peus dirigits cap a la porta, vol dir que l'estic escoltant per compromís, però en realitat el que tinc ganes és de marxar.
Els té cap a la finestra, què vol dir això?
No, ara estic assegut i mantenc una posició oberta, per tant vol dir que estic molt a gust amb vostè.
Molt bé, si estigués aquí el senyor Julián Gavarri. Senyor Gavarri, bon dia.
Bon dia.
Li podria estudiar la cara i aleshores veure si està a gust o no el senyor Valls.
Bueno, el senyor Gavarri me l'ha estudiat la cara,
és una ocasió, oi? Sí. Senyor Gavarri, què és la morfopsicologia?
La morfopsicología, pues es la ciencia de las relaciones entre la forma y el psiquismo. Es decir, podemos ver cómo la persona piensa, cómo siente y cómo actúa normalmente.
A través del estudio de la cara.
A través del estudio de la cara. Y además, doy una novedad, que en el mes de julio, pues un estudio científico que he realizado, pues lo demuestro científicamente y se constata el adagio popular, bueno, el dicho popular que dice que la cara es reflejo del alma. Científicamente, a partir de, bueno, ya, aunque no lo he presentado, pues tiene unas correlaciones jamás presentadas en la psicología.
¿Científicamente, dice?
Científicamente.
O sea, se puede demostrar absolutamente.
Lo demuestro en una tesis, precisamente en una tesis doctoral. O sea que la investigación que he hecho concluye con una tesis doctoral en la cual demuestro que la cara es reflejo del alma, sin ninguna duda.
Le insisto tanto, señor Gabarre, porque sabe usted que hay unas buenas muestras de escepticismo por parte de un buen sector de la clase científica.
Es, ¿no?, verdad, es verdad, pero por eso he dedicado toda mi vida pues a querer demostrarlo, y pues ahora lo demuestro científicamente.
Bueno, ¿es muy coherente lo que dice la gente con lo que es la gente en realidad, desde su punto de vista, cuando usted tiene a alguien delante o no?
En la mayoría de veces sí.
En la mayoría de las ocasiones.
Sí, 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 en la mayoría de ocasiones sí. Lo que pasa que, pues claro, hay un 30 y... está entre el 30 y 33% que no, y son normalmente los que nos dirigen.
Claro. Oiga, ¿tiene que venir usted un día al programa para tranquilamente hablar sobre este estudio y dejarnos con la boca abierta por lo que está diciendo?
Es que es una maravilla, o sea, y sobre todo la incidencia que va a tener en el mundo, porque vamos a mejorar en los niños cómo orientarles profesionalmente, en su educación, en qué tipo de estudios serán más adecuados, pero también pues para elegir nuestra pareja y para elegir también mejor a nuestros políticos, sin ninguna duda.
Pues le necesitamos urgentemente aquí, señor Gabarre. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Hasta luego, buenos días. És impressionant això, senyor Valls?
Bé, el senyor Gabarre és un senyor impressionant. Jo el vaig anar a conèixer fa un any, i perquè realment les dues coses que fem ell i jo estan molt pròximes, i jo estava escrivint el llibre, i aleshores el vaig anar a conèixer, perquè a més el senyor Gabarre, que és molt modest, no ha dit que també és molt bon grafòleg.
Sí, sí.
I per tant jo li comentava si en els meus seminaris en què analitzem lletres, si ell es veuria capaç de, a partir d'una lletra, reconèixer el rostre de la persona que l'havia escrita.
I sí?
Bé, em va dir que era complex. Em va dir, amb la modèstia que el caracteritza, que no és prou bon grafòleg per fer això. Jo estic convençut que sí que ho és.
També hi ha una altra qüestió que cada vegada sembla s'està imposant més, que és el tema de la programació neurolingüística. Què és la programació neurolingüística? Anem a esbrinar-ho. Elisabet Font, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Elisabet Font és coacher i professora de programació neurolingüística de PNL, la Casa Elizalde de Barcelona. En què consisteix exactament la PNL, Elisabet?
Doncs la PNL estudia una mica els processos a través dels quals les persones doncs pensem, aprenem, organitzem la informació i finalment la comuniquem, no? O sigui, el que van fer els investigadors de la PNL és preguntar-se per què hi havia persones doncs que, per exemple, eren grans comunicadors i que tenien la capacitat de mantenir l'atenció doncs a moltíssima gent, i d'alguna manera doncs què feia, no? Quines característiques feien el comunicar i tenien aquestes persones, i a partir d'aquí, a través de l'observació, el que van fer doncs és analitzar i treure tota una sèrie de recursos i tècniques que avui en dia coneixem com la PNL, Programació Neurolingüística.
És curiosíssim, perquè per aquest tipus de cursos s'interessa gent molt, molt variada, no?
Sí, la veritat és que sí, ara estem fent la tercera edició d'aquest curs a Casa Elizalde, i són 20 participants cada vegada i són molt, molt diferents en quant a edat. Pues, per exemple, ara mateix tinc dos germanes de 20 i pocs anys que són llicenciades en pedagogia, i per altra banda doncs tinc dues cosines que venen juntes també i que són alrededor dels 70 i pico, 80, no? Gent d'edat molt diferent, de professions molt diferents, des de mestres, professors, advocats, psicòlegs, enginyers informàtics, i després també les expectatives cap al curs, l'objectiu també és molt diferent, no? Hi ha gent que ve molt clarament, doncs és un objectiu personal, per millorar les seves relacions i la seva comunicació amb els altres, el seu entorn més proper, i d'altres, doncs, bé, però potser doncs, es dediquen doncs, a l'atenció al públic, al màrqueting, a les ventes, i que aleshores, en principi, venen al curs per millorar tot això, no?
No, no, és interessantíssim. Un dia en parlem amb més calma. Elisabet Font, sí, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Aprendre a ser millor, no? En definitiva, hi ha una preocupació, senyor Valls, en general, a través de la lletra, a través del coneixement dels altres. Aprendre, no?
Sí, aprendre a ser feliços. Jo l'altre dia participava en una conferència sobre un cicle de conferències sobre la felicitat i explicava que hem confós el punt, l'objectiu de la felicitat. Ens sembla que l'objectiu, que la felicitat, perdó, és un dret i que, a més, és una cosa que no costa esforç. Uh-huh. I jo els deia, mira, mireu, la felicitat és un deure i és un deure que requereix treball. I els deia que el paradigma de la felicitat és com els pares tenen cura dels fills. Quan els pares tenen cura dels fills, els pares són feliços a través de la felicitat dels fills, però vol molt esforç. Per tant, si els uns ens esforcéssim en fer feliços els altres, seria molt més senzill que esperar com un dret el ande mejor caliente y ríase la gente.
També és veritat que diu, i vostè ho ha comentat abans d'alguna manera, no?, que només sent feliços nosaltres podem ajudar a ser feliços els altres.
Clar, sí, fixi-s'hi, abans parlàvem del Barça. Jo estava avui escrivint un article sobre el Guardiola, i el que estava escrivint, encara no l'he acabat, era que de tot el que ha passat és molt interessant que el Guardiola es va mirar els 7 partits que havia jugat el Valladolid amb el Clemente. Darrere de l'èxit hi ha un treball brutal i ell el que valora dels seus esportistes justament és això, és el treball. Darrere de la felicitat hi ha molt treball. Per ser feliços hem de treballar molt.
Buenos días y buena letra, és com es diu el llibre de Joaquim Valls. Ha estat un plaer tenir-lo bé amb nosaltres, senyor Valls, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.